Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Benvinguts una setmana més a Peluts, un programa dedicat als animals abandonats. Aquí us parlarem de com és la vida a un refugi d'animals i també rebreu consells sobre el benestar de les nostres mascotes. Peluts s'escolta a 27 emissores i és el programa de l'SPAM, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamons de 31 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Obrim el programa parlant-vos d'un animal que viu al refugi del Barcelonès i que necessita trobar una família urgentment. Si voleu conèixer la seva història i ajudar-nos a trobar-li una família, aquesta és la vostra oportunitat. Les adopcions continuen augmentant al Barcelonès, al Baix Llobregat i al Maresme, just en una època en què hauríem de viure la situació contrària. Analitzarem aquesta situació i també us parlarem del nou documental Article 337, que parla del nou Codi Penal i del maltractament animal. A la segona part us donarem consells perquè cuideu bé dels conills si és que penseu tenir-ne un o ja el teniu com animal de companyia. I acabarem posant-vos al dia de les noves activitats que els gossos abandonats fan per ajudar les persones que més ho necessiten. La tenim a la Mercè? Doncs obrim la secció de les adopcions per promoure entre els nostres oients l'animal del qual us parlarem ara mateix. Per això connectem amb la Mercè, que es troba ara mateix en un dels refugis de l'SPAM, en concret en el Centre Comarcal d'Atenció d'Animals de Companyia del Barcelonès, que està ubicat a Badalona. Mercè, com estàs? Benvinguda.
Hola, Dunia, molt bé.
Estàs bé? Perfecte.
Sí, ubica'm una miqueta aquí.
Està enfeinadeta, no? Imagino.
Sí.
Com no? Mercè, explica'ns de quin animal ens vols parlar avui. A més, perdona, Mercè, hem de dir que avui és el primer cop que el Peluts connecta en aquesta rotació que fem de refugis amb el del Barcelonès. Així que esperem que ajudarem aquests animalons a partir d'ara.
Molt bé. Doncs parlarem avui, Dunia, de l'Urco.
Urco, molt bé.
Urco, sí. L'Urco és un gos, és un presa canari, vale?
Ui,
té una història molt llarga.
A veure, explica'ns, som tot oïdes, tot orelles.
Doncs mira, l'Urco és un gos que ja té uns 7 anyets, més o menys, vale? És un gos superbo. Jo dic que sembla un gat de 57 quilos.
Home,
57, eh?
Doncs ha d'impressionar, perquè un presa canari de 57 quilos, déu-n'hi-do,
sí, és un gos, és un tros de gos. Però l'Urco, quan va arribar al CAC fa un parell d'anys, gairebé ja 3 anys que està aquí, va arribar en 32 quilos.
Oh, què dius ara? Això és gairebé la meitat del seu pes, gairebé.
Sí, estava amb una caquèxia, molt deshidratat, el van anar a buscar a un pis, on hi era amb altra gosseta, però la gosseta la van trobar morta i, sí, pel que sembla, es va fer un examen postmortem de la pobra femelleta i realment el que van determinar és que la gossa va morir i que el pobre Urco, com no tenia res a menjar, es va menjar tros d'ella.
Mare de Déu, però que forta aquesta història.
Sí. Això va passar a Santa Coloma.
A Santa Coloma. O sigui, que l'Urco ve de Santa Coloma de Gramenet.
Això mateix.
Que hem de dir que durant tot aquest any, com hem anat ja avisant els nostres oients, doncs l'SPAM es fa càrrec dels animals que, com l'Urco, es troben en situacions, diguéssim, doncs, tristes o perduts o abandonats, de Santa Coloma, de Badalona i de Sant Adrià del Besòs, veritat?
Sí. Així és. Sí. Mm-hmm.
Explica'ns una mica més. Jo ara acabo d'entrar a la pàgina web de la protectora, sí, que és www.protectoramataró.org, i he anat a mascles, en el buscador, sí, he posat mascles, he buscat el centre del Barcelonès i efectivament em surt l'Urco. Em sents, Mercè?
Sí, perfectament. Vale, vale. Sí, doncs l'Urco, a veure, si veieu la web, encara no m'ha donat temps de fer totes les fotos ni tots els comentaris. Mm. I, bueno, el de l'Urco sí que l'he fet, és el que veig que no en surt.
Sí, però, jo la tinc, jo ara mateix preciós. És una foto d'un gos gran i ben maco, així marronet.
És com un gat, o sigui, ell es refrega, busca carícies tota l'estona i conviu amb una femella que es diu Halley i sempre estan jugant, s'estimen, es petonegen, bueno, és un gos molt gran i té molt d'amor per donar.
I aquest Urco, a quin tipus de família li aniria bé adoptar-lo?
Doncs jo crec que podria anar a qualsevol tipus de família, sempre que no tingués un mascle, perquè de vegades sí que es posa una miqueta... s'enfada una miqueta amb altres mascles, però pot anar a qualsevol tipus de família, però que això sí, tingui clar que s'ha de treure la llicència de gos.
Exacte, jo és el que et anava a comentar ara. L'Urco, a més, té un problema afegit per ser adoptat, i és que aquest animal no el pots adoptar si primer no et treus una llicència de gossos perillosos.
Sí, hi ha hagut gent d'altres països que s'ha interessat per ell, però al tenir les orelles tallades no ho poden adoptar perquè està prohibit allà.
Altres
estan prohibits.
I llavors, però què està prohibit? No ho entenc.
Ho tenen prohibit allà d'adoptar o de tenir gossos amb retallat.
Per què? Perquè és un inconvenient o...?
No, perquè és com està prohibit de fer-ho, clar, si després ells ho adopten i li paren la policia, suposo que els multen o no...
Hauran
no
de justificar que aquest animal havia... Ja, és complicat.
Ja va venir el cac amb les orelles tallades, evidentment.
Pobre. I clar, a més hem de dir als oients que els gossos, diguéssim, de races perilloses que tenim en el refugi, tenen aquest inconvenient, no?, que et pots enamorar d'aquest gos, sí, però t'has d'enamorar molt com per fer l'esforç de primer, penso que és anar a la policia, o on has d'anar exactament per tramitar el tema de la llicència?
Al teu ajuntament.
A l'ajuntament.
Bueno, nosaltres, bueno, sí que t'has de dirigir al centre on és el gos, i t'hem de facilitar el número de xip i el número de cartilla. N'hi ha ajuntaments que necessiten fins i tot la fotocòpia, doncs ho fem, i s'ha de tramitar a l'ajuntament on serà censat el gos, perquè s'ha de treure un segur, s'ha de fer un cens...
Sí, s'han de fer tot uns tràmits, que potser si tens ganes de fer-ho no són tan feixucs, és un altre tràmit com un altre.
Jo crec que l'Urco s'ho mereix i a la persona que ho faci no serà cap inconvenient, perquè realment ell s'ho mereix.
A més, hem de dir de positiu de la part de l'Urco, a part de que és tot un tros de pa, hem de dir que al tenir 7 anys entra dins de la campanya dels que ningú vol. I això són avantatges també pels adoptants, veritat?
No, saps que encara no
entra? Jo, a haver-me dit 7 anys, jo ja pensava que per l'edat ja entrava, però no.
Però aquí al CAC encara no.
Encara no, eh?
Aquí al CAC Barcelonès encara no tenim aquesta opció.
Vaja, bueno...
Que s'està mirant de fer-ho, però encara no.
Molt bé, bueno, de totes maneres, escolta, una adopció no és gens cara, i a més saps que l'adopció, el que van aquests diners és per continuar mantenint els altres que, com l'Urco, es quedaran en el refugi esperant una família, o sigui que... Molt bé. La gent interessada en adoptar i conèixer l'Urco, com ho han de fer? Com es poden posar en contacte? Com poden anar a conèixer-lo?
Doncs han de venir aquí al CAC Barcelonès, que està al camí del Xiprer sense número, i venir a fer una entrevista amb mi o amb l'Angie o la Clara, que són l'altre personal que tenim d'atenció al públic, i res, ens coneguem i si ho fan, o sigui, si són bons adoptants, li donarem el número de xip perquè trametin la tema de la llicència.
De la llicència, molt bé. Els horaris del CAC del Barcelonès, quins són, Mercè?
A veure, en principi n'hi ha uns horaris que encara, o sigui, que són només del CAC barcelonès, però com a la resta dels refugis, si venen de 11 a 7 de la tarda, jo els atenc igual.
Els podreu atendre, molt bé.
I el els mateixos horaris del resta de centres.
Vale, els diumenges, per això, a les dues... Feu
la
parada,
dues,
eh?
Això,
molt bé.
Molt bé. El diumenge sí que no...
Diumenge
no,
per la tarda sagrat, eh? Molt bé. Doncs, Mercè, una abraçada i a veure si tenim sort i dintre de poc, quan tornem a contactar amb vosaltres, podem dir i celebrar que l'Urco ha trobat una família.
Vale, t'ho diré.
A veure, a veure.
Ja t'ho diré.
Molt bé, moltes gràcies.
Vinga, tu, Dunia.
Adéu.
Adéu.
Doncs això, hem de dir que aquests animals de races perilloses s'han guanyat una fama per una banda, però també hi ha molts estudis que diuen que aquests animals poden ser potencialment perillosos o no, depèn de com els eduquis, no? Per tant, aquest urco, en aquest cas, és un tros de pa i necessitaria, doncs, ben aviat una família. Nosaltres continuem, i justament parlant, doncs, parlàvem de la famalleta de l'urco, de l'estat d'abandonament en el qual els van trobar, que segurament haurien patit maltractament, i justament a través del maltractament nosaltres volem presentar-vos un documental molt interessant que s'acaba d'estrenar fa ben poquet i que ha sigut ideat per l'Associació Defensa i Drets dels Animals, ADA, i que es diu Article 337. Per parlar-nos una miqueta més sobre aquest documental, que valdrà molt la pena que veiem en quan ho podrem fer, tenim amb nosaltres la presidenta d'ADA, la Carme Méndez. Benvinguda, Carme, com estàs?
Bona tarda, Dunia.
Estàs bé?
Sí, molt bé. De moment sí. Vosaltres també. Eh?
Molt bé, nosaltres aquí continuem amb el nostre pelut, intentant, doncs, difondre aquest missatge de que els animals abandonats també necessiten ser escoltats, no? Igual que també ho feu vosaltres a través d'aquest documental que acabeu d'emetre, d'estrenar, eh?
Sí, tot just s'ha presentat el documental. I, evidentment, ja saps tu que pels recursos que disposem les entitats de defensa i protecció no es tracta d'un documental per fer bonic ni per fer moltes coses que voldríem, sinó que en aquest cas es centra una miqueta, és un documental que reflexa la realitat que encara s'està visquent en l'actualitat, per part de les protectores, per part de les entitats que defensem els animals, per part de, inclús dels ciutadans, no? que també voldrien tindre encara un país que fos una miqueta més estricte per fent coses, no? Mesures preventives per evitar abandonaments i per evitar maltractes, i que quan es produeix el maltracte, que també la llei sigui més estricte.
Per què es diu el documental l'article 337?
Doncs es diu precisament perquè l'únic article que recull, bueno, hi ha un altre, però ja és encara més feble, però l'article que recull els maltractaments amb els animals és de companyia, especialment domèstics, sí. O de companyia, és l'article 337 del Codi Penal.
Del Codi Penal, en general, de l'estat espanyol.
De l'estat espanyol. És a dir, que fins ara totes les comunitats autònomes disposem d'una llei de rang administratiu que es poden imposar sancions econòmiques. Però a nivell de tot el país hi ha un codi penal, que és allò d'anar per lo penal. Que si una persona maltracta molt l'animal, es pot presentar una denúncia al jutjat, i el jutge, doncs, té que imposar una sentència. Doncs el Codi Penal el que fa és que recull aquest capítol, però, malauradament, la persona que ha fet això, doncs, amb una sanció econòmica, pot ressarcir tot el mal que hagi pogut fer.
O sigui que aquest Codi Penal, aquest article, el 337, que alguna vegada, ara fa poc, n'hem parlat en el Peluts, que ha tingut com una millora,
sí.
ADA no el contempla com a tal millora, com insuficient,
no,
en tot cas.
A veure, no és una qüestió de que l'ADA la contempli com millora, no, és que no és, o sigui, és una millora insignificant. Ha tret una paraula que era l'ensenyament, o sigui, maltractar amb un animal amb ensenyament, o sigui que...
Què vindria a ser, ensenyament?
Ensenyament? Bueno, pues que una persona després d'haver fet donar-li quatre patades amb un gos i una quatre punyalades, pues hi hagués l'ensenyament de repetir-ho, no? Això podria ser l'ensenyament. És aquella persona que no en té prou amb haver fet el mal, sinó que a sobre s'ensenya, repeteix aquella acció amb el mateix ésser, no?
I la varietat ara és que no cal, ja diguéssim que han tret aquesta paraula, no cal...
Han tret aquesta paraula, però és que, clar, han tret la paraula, amb la qual es facilita una mica més al jutge que pugui imposar una pena. Però, què és el màxim de sanció que es pot posar? És una multa o una privació de llibertat de 3 mesos a 1 any, però és que el Codi Espanyol diu que tot el que no sigui més de 2 anys, una pena de més de 2 anys, ningú ingressarà a presó. Llavors aquesta persona pot commutar, diguéssim, aquesta d'això per unes sancions econòmiques que imposi el jutge.
Uh-huh. I a partir d'aquest sentit, diguéssim, ha de crear aquest documental.
Sí, però és que el documental no tan sols és una visió sobre l'aspecte del Codi Penal, sinó també ofereix aspectes positius, com és, per exemple, una cosa que vosaltres des de fa molt temps esteu fent aquí, a Peluts, a la Ràdio Mataró,
i a totes les altres ràdios que també ens escolten,
que
són moltes.
I a la xarxa de ràdios que us escolten, doncs és impulsar l'adopció, com també ho fem a l'Animalada, com fem totes les entitats dins de les nostres possibilitats. Mm. També l'educació. L'educació és la base de tot. Si el nostre país estigués educat i conscienciat, potser des de la infantesa, doncs moltes de les situacions que actualment encara ens trobem i que sobretot són les entitats d'acollida, els centres d'acollida, les protectores, les que més...
Viuen, no?
Viuen, perquè a més tenen que fer d'amortiguador d'aquesta irresponsabilitat d'un sector de la ciutadania, doncs si hi hagués hagut una educació prèvia, com passa a molts països d'Europa, doncs ja no ens trobaríem amb aquest problema, que és el final. Nosaltres, mitjançant també el documental, el que estem fent és una aposta cara a el que es tindria que fer, que és les mesures preventives, entre elles impulsar més l'educació.
Molt bé. Una de les persones que ha vist aquest documental i que va estar a l'estrena és la presidenta de la Protectora d'Animals de Mataró, la Sílvia Serra, de l'SPAM i Fundació d'Aina.
Sí.
La Sílvia ens pot dir, bueno, ara et saludarà, i ens pot dir que ella va estar ahir a l'estrena. Què hem de dir que ho vau fer al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, veritat?
Sí.
I que, a més, va anar-hi l'Imma Mayol, pot ser?
Sí, va vindre el Francisco Garrido, que és un exdiputat del Parlament espanyol i que forma part de l'Associació de Defensa dels Animals del Parlament, no?
Molt bé.
Del Congrés dels Diputats.
Molt bé, molt bé. I llavors, no sé si et sembla, Carme, a veure que la Sílvia ens expliqui. Què tal, Sílvia, com estàs? Sí. Benvinguda.
Bé, Dunia. Hola, Carme.
Hola, Sílvia.
Bueno, ens vam veure ahir, sí, és cert.
Sí.
Què et va semblar, Sílvia?
El documental, una meravella.
Sí, et va agradar.
Sí, sí. A més, va ser molt emotiu, perquè un dels protagonistes del documental, Carme, és el nostre Claus.
Sí.
Aquell gosset que vam trobar amb les dues potes trencades.
Que l'havien tirat per una tanca.
L'havien tirat per la tanca del nostre refugi amb les potes trencades. I que, bueno, després de molts esforços del nostre equip veterinari, doncs va remuntar, esforços de la casa d'acollida, el van portar al Saló d'Animalada, que organitza ADA, i allà va trobar una adopció. Aleshores, es reflexa aquest fet en el vídeo, sobretot li donen la importància, doncs, de les entitats protectores, la importància del fet de l'adopció, sobretot d'animals amb més dificultats.
O sigui, veiem una evolució amb el Claus.
Però és que el bo és que no ho sabíem, per nosaltres va ser una sorpresa, Carme,
que
es va anar a filmar tal com està en aquests moments el Claus. Mm-hmm. El Claus ara té uns 8 mesos, quan es va adonar, doncs, devia tenir uns 4 mesos, ha crescut, camina molt bé, vull dir que ens va omplir de satisfacció i ens va emocionar. I fins i tot estaven convidats també la família adoptant del Claus.
I eren allà, vau poder
parlar.
Eren
allà, sí. El documental reflexa, doncs, el que és la problemàtica que viu el país, Espanya, i bueno, doncs, sí que aquesta millora, entre cometes, del Codi Penal, doncs, sembla que... vulgui dir que tirem una mica endavant, però pel que vaig, el resultat que a mi em va donar la conferència, bueno, la taula rodona que va haver-hi després, és que queda molta feina a fer i que la classe política nostra tampoc no està massa predisposada a fer uns canvis massa importants.
I Carme, aquest documental que ara la gent està, doncs, està amb ganes ja de veure'l perquè l'estem venent molt bé i molt interessant, com, on el podem veure ara?
Bé, nosaltres intentarem, perquè és una mica la nostra obligació i la nostra devoció, no? És que tingui una cobertura àmplia, perquè jo crec que li podria interessar a molts ciutadans i que a partir de veure tot el que s'ha reflectit, doncs també un podria entendre millor quina és la problemàtica aquesta. Per tant, estem intentant a veure si les televisions o algun canal de televisió està interessat en passar-lo i a partir d'aquí continuarem treballant. També tenim previst anar al Congrés dels Diputats i poder-ho presentar als nostres polítics perquè són ells en definitiva qui tenen la clau per poder les coses que es puguin millorar o no.
Clar, clar, clar. O sigui que de moment esteu pendents de que televisions, imagino, com TV3 o com les estatals?
Bueno, podria ser. Per nosaltres estaríem encantats si una TV3, una televisió espanyola o un Canal Plus estigués interessat en fer difusió.
Mm-hmm. Doncs, Carme, de seguida que sabem si això té una estrena en televisió, ens ho feu saber a Peluts, sí, perquè els nostres oients estaran encantats de poder-ho veure.
Doncs sí, estaria molt bé, perquè jo crec que, bueno, que seria una cosa que els donaria satisfacció perquè es veu la realitat, però ja dic, no sense masses de dramatismes tampoc, perquè tampoc és la qüestió, no?
Això és veritat, eh? Vull dir, el reportatge... Jo en algun moment vaig pensar, ostres, potser sortiran imatges d'aquestes que són dures, no? Perquè es va parlar també de la problemàtica dels galgos a Espanya i sabem, doncs, que moren d'una manera molt, molt cruel. Però no, tot el documental és positiu, té un missatge positiu. El que jo volia saber, Carme, és si el teniu penjat a la vostra pàgina web. Es pot veure?
No, aquest serà, diguéssim, el final del
L'últim
seu cas.
Camí. Val,
eh? Val. Perquè amb això sabem que sempre estem a temps i, evidentment, que acabarà estant a la web. Però jo crec que primer doncs, tenim que intentar doncs, tots els recursos possibles perquè també surti per la pantalla gran, no?
I tant que sí. Doncs, Carme, molta sort amb aquesta difusió del documental Article 337 i bé, estem aquí esperant per quan ens diguis les novetats que tindreu al respecte.
Doncs moltes gràcies i sobretot perquè aquest documental l'heu fet entre tots.
L'hem fet entre tots? Bueno.
Nosaltres hem tingut una idea, ho hem posat en mans d'uns professionals, però és part de tots.
I tant, de totes les protectores i la gent que es dedica en aquest món, veritat?
Sí.
Molt bé. Doncs Ada, una abraçada. Ai, Ada. Carme, una abraçada.
Igualment.
Adéu,
Carme.
Adéu. I ja li dic que això es diu sinècdoque, no? Em penso en castellà. Agafar la part al tot o el tot per la part. Déu-n'hi-do. Sílvia, molt bé, no?, aquest documental.
Sí, és una altra, una gran iniciativa, novament, doncs, enginyada i que ha vist la llum, doncs, d'aquesta entitat, Ada. Una de les seves grans iniciatives era la primera, va estar, bueno, de les darreres, fa molts anys que ara existeix, però el Saló Animalada és un gran invent.
És una referència.
Sí, i ara aquest documental jo estic segura que s'emetrà, perquè dic que no és dramàtic. Quan parles, ostres, ara veurem pena i desgràcia.
Justament, si potser hagués sigut una mica més dramàtic, estarien més interessades algunes cadenes.
No, tampoc ho crec.
No penses?
Depèn, però aleshores ho fan en unes hores també bastant més fumudes.
Esperem que sí que puguin
vendre. És un reportatge que pot veure tothom, tots els públics, i que crec que seria interessant doncs, que tothom el pogués veure per veure la realitat. No? I en referència a això, Dunia, jo avui... Vinc una miqueta així...
Què ha passat?
Afectada perquè...
Per què?
En referència de tot el tema, que m'agradaria deixar-ho, parlar-ho aquí, de tot el tema del maltracte animal i de la manca de lleis més dures, no, pels maltractadors, suposo que molts sabeu doncs, que s'ha passat un vídeo aquests darrers dies d'un individu que ha penjat un vídeo al YouTube de com anava torturant un gos fins a la mort.
Cadells, fins i tot, em penso, també.
Sí, bueno, gossos. Val? Doncs bé, d'arrel d'això tenim nosaltres un Facebook molt concorregut i de tant en tant apareixen doncs, comentaris. Normalment són comentaris positius o neutrals.
I que per què? Quin comentari heu tingut darrerament?
A veure, jo trobo que és un comentari molt desafortunat que afecta la nostra entitat. Sembla ser doncs, que s'estan preparant doncs, manifestacions per reclamar doncs unes sancions més dures, unes penes més dures pels maltractadors dels animals, algo que penso que tots coincidim, però que penso que, bueno, que s'està fent, s'està treballant, ha de emetre aquest documental.
Sí, tots treballem.
El mes de desembre passat ja es van reformar una mica les lleis, sabem com és el nostre país,
i a la revista
sabem
Peluts,
que va tot molt lent.
A la revista Peluts de la Protectora s'està preparant un article sobre aquest tema.
Evidentment, està molt bé que la gent es manifesti, realment com més pinya fem millor. El que hi ha uns comentaris bastant desafortunats que m'he vist obligada a contestar. Normalment no m'hi fico massa en el Facebook.
I per què? Què eren aquests comentaris, Sílvia?
Sembla ser que han penjat com a vent aquesta manifestació i sembla ser que se n'està organitzant una aquí a Mataró. Però a mi, en el que m'afecta, el que m'afecta, doncs no m'ha arribat cap convidada ni cap invitació tret d'aquesta informació que surten aquí del Facebook, no? Que si no entres en el Facebook tampoc t'enteres. Aleshores se'ns critica el fet de que nosaltres quedem al marge d'aquesta crida, d'aquest reclam doncs, als nostres polítics de que siguin més durs, de que els torturadors o els maltractadors doncs, tinguin una pena dura. I a sobre se'ns diu, jo penso que vamos, no és just que se'ns digui que ens lucrem amb els animals, que donem l'esquena al maltracte animal, vull dir, ens han deixat molt malament i m'he...
Però saps qui és aquesta persona?
No, jo no coneixo.
No coneixes. De totes maneres, a veure, la gent, això, a veure, cadascú pot jo penso, que pot tenir la seva opinió, el que passa que pequem sovint en aquest país de criticar massa ràpidament. Vivim en un país de crítiques, no? Que potser abans les persones podrien demanar...
Sí, jo suposo que aquestes persones...
Perquè és molt senzill atacar, no?
Sí, quan estàs...
I llavors tu podries explicar el per què sí i el per què no.
Mira, jo prefereixo que m'ataquin a mi com a persona que no ataquin a l'entitat. O sigui, dir que és disbarats de la nostra entitat, ho trobo una injustícia molt gran. Trobo que han de respectar més a qualsevol entitat. La gent ha de viure el que es viu en qualsevol organització i penso que bueno, dir-nos que ens aprofitem dels animals doncs, per enriquir-nos.
Sí, jo pel que veig, Sílvia, que ara estic entrant al Facebook, és una persona que al començament amb una bona intenció doncs, us explica que està organitzant aquesta manifestació a la ciutat de Mataró i que us convida a ajuntar-vos, no?, en aquesta primera etapa. I al cap de poqueta estona, ens torna inclús, ara estic llegint que fins i tot tenia interès que ho diguéssim en el programa de ràdio, que jo acabo de llegir ara,
però,
malauradament.
Dir, no són però, maneres d'informar bueno. A través d'un Facebook, dir, si tu necessites col·laboració i ajuda i suport...
Que podria ser lícit també, el que passa és que a la tercera, que va ser un dia més tard, s'enfada perquè ningú ja li ha... no l'ha contestat ningú. Bé, també hem de tenir en compte això, no? El Facebook està molt bé, però el Facebook no és l'única via del món. Vull dir, i nosaltres, el Facebook està molt bé per tota la gent que vol penjar les seves fotos d'animalons, però hi ha vies amb temes aquests així importants, hi ha vies, diguéssim, més directes, sí. No? Hi ha mails, hi ha telèfons...
Hi està tota la informació, hi ha correus de contacte, o sigui, no, l'únic que jo no tolero és que s'insulti a una entitat com la nostra, que penes i treballs tenim per sobreviure. Se'ns diu que fem màrqueting, o sigui, tota la comunicació que fem, aquest programa de ràdio, programa de tele, tot el que invertim en difusió, doncs pel benefici propi de les persones que estem allà. Clar, com una empresa, a més però... se'ns compara a una empresa. Vull que quedi clar que potser algun dia totes aquestes persones quedaran bloquejades i ho sento molt, vull dir, el nostre Facebook sí que és un espai públic que la gent pot opinar, però jo penso que hi ha temes on no s'han de ficar, i si tenen algun dubte les persones o alguna
poden
queixa, que s'adreci a nosaltres, som gent oberta i els explicarem.
Mira, de totes maneres, Sílvia, jo el que penso, quan la gent del teu propi àmbit et critica, amb aquests
no
temes...
No, sabem si són
amb aquests temes,
no,
jo no parlo tampoc d'aquests, parlo en general, jo no, aquesta noia en concret tampoc la conec, així que li deixarem justament el benefici del dubte, però el que em refereixo és que entitats com la nostra, i encara molt més potents, es troben a Alemanya, es troben a França, es troben a Anglaterra i tenen tot el suport. O sigui, sembla que si ets petitó i pobre...
Aquesta és una imatge...
És millor, no? I quan creixes i tens més animals i ajudes més i pots fer més feines i més programes i pots invertir més, com a nivell europeu es fa, llavors ja no, perquè ja no ets el pobret.
Bueno, però la majoria no són així. El que passa que tinguin en compte les persones, com aquesta noia... Noia? que som una entitat fràgil. No som una entitat poderosa, som molt fràgils. Vull dir, estem fent una feina en contra de la nostra societat, intentant negociar amb polítics, intentar tirar endavant, intentar treballar amb equip, amb ajuntaments. És molt complicat. Estem posant diners de la nostra butxaca. Vull dir, al contrari, aportem diners a vegades personals per poder subsistir. Aleshores, doncs, bé, només volia dir això, que això a mi em fareix.
Bueno,
em fareix.
Sílvia, però malauradament aquestes crítiques s'aniran...
I tot ha vingut d'això, que realment, vull dir, hi ha hagut aquest cas, o un cas més, no?, que reflexa doncs, la incompetència de les lleis, i bueno, aquest individu segurament es correrà pel món i el millor en lloc de gossos ho faran persones, però bé, suposo que no tardaran massa a donar-se compte als nostres legisladors.
Esperem.
Que s'ha de ser més dur.
Esperem, potser haurem d'esperar una mica més. Sílvia, se'ns ha anat el temps de la secció aquesta de la protectora. Jo volia parlar del continuar celebrant el nombre d'adopcions que estem aconseguint.
Sí.
Però és que ens quedem...
Que és el màrqueting. El màrqueting que ens critiquen, que fem...
De totes maneres...
Resulta que ens dona adopcions.
Sí, justament en una època...
Que és fabulós.
Que jo el que volia comentar, no?, que en una època que normalment sempre portem anys aquí al Peluts parlant de que a partir de febrer-març baixen i anar de ballada d'adopcions, ostres, és el primer any que estem contents perquè això de moment continua bé. Volíem parlar d'això, però jo no ens quedem sense temps per parlar d'altres temes. Continuem parlant la setmana vinent.
Tu, tranquil·la. Vale. Ja, esperem que et puguis agradir. Les adopcions, molt bones.
Molt bé. Doncs vinga, fem una petita pausa i tornem amb consells veterinaris i amb altres temes.
Nena, on són els llibres vells del prestatge?
Ai, mare, m'ho emporto als Encants Solidaris. Nosaltres no els fem servir per res i a ells els serviran per recaptar fons per ajudar els animals abandonats.
Ah, sí? I què més els hi portes?
Doncs totes les figuretes, els CDs que no escoltem, roba, el que sigui.
Ajuda els animals abandonats tu també. Dóna'ns el que ja no vols. Informa-te'n trucant al 902 90 80 43 o enviant un correu a encans@protectoramataró.org. T'hi esperem.
L'Espai Veterinari.
Doncs a l'Espai Veterinari avui el dedicarem a un animal de companyia que en els darrers anys ha augmentat a les llars catalanes. Es tracta dels conills i de totes les seves varietats, perquè de conills no hi ha un conill, sinó que hi ha diversos estils de conills. Per parlar-nos de com cuidar aquests animals, perquè ja que darrerament estan augmentant el nombre a les llars, doncs almenys saber de quina manera cuidar-ho bé, si el tenim a casa. I per això tenim amb nosaltres en Sergi Trocoli, que és veterinari de l'Espam, i de tant en tant ens acompanya en el Peluts. Com estàs? Sergi.
Pues molt bé, una altra vegada aquí amb vosaltres.
Exacte, molt bé, molt bé. Nosaltres, fantàstic, estem encantats
de que
vinguis. Sergi, dèiem, els conills han augmentat molt com a animals de companyia i totes les seves varietats.
Exacte.
Podem parlar de diferents conills, no?
A veure...
Podríem dir més o menys.
En principi, els que s'estan venent a les botigues d'animals, els que s'han posat de moda, són els conills nans.
Els conills nans, ara, són aquests petitons...
Entren millor per la vista, són més macos, la gent quan els veu són com cadells de conill gran. Els que són de granja, els típics conills. Llavors, Són animals molt fàcils de mantenir a casa.
Però són animals exòtics, aquests, els conills nans?
A veure, es consideren exòtics, però són varietats, diguem, de com els de menjar i com els
com
de salvatges. No, no, com els de menjar tota la vida, que no podem oblidar que és un animal domèstic, el conill, no? I d'aquí ha arribat la varietat...
I no, també és de granja, perquè com tu veu dius, també el trobes al supermercat.
Exacte. I així que... amb el temps, els gossos i els gats s'han posat una miqueta més, pues, has de treure l'animal a passejar, i cada vegada pues, la gent té un pis més petit, no pot dedicar molt de temps a la seva mascota, i bueno, amb el tema de les fures, que ja vam parlar aquí,
sí.
Ja pues, va sortir la nova mascota, conill, fura, rosega dos petits, i el conill pues, bueno, és un animal que no mossega, en teoria no mossega, és bastant pacífic, no fa molt soroll, com altres animals, i llavors jo crec que per això ha sigut un animal pues, una mica estrella a l'hora de comprar, no?
Clar.
Per sort o per desgràcia.
Per sort o per desgràcia, clar, perquè jo estic segura que aquí la Sílvia i també molts dels nostres oients tenim tots una opinió del que és tenir un conill a casa, no? Imagino, jo penso que... Sílvia?
La meva opinió. Jo continuo dient que per mi l'animal de companyia és el gat i el gos. El que sembla ser que el conill també és dolç i carinyós, el que no sé com pot, no sé quina vida se li pot donar. Hi ha gent que té costum. Jo el conill el veig per viure a l'aire lliure, al camp,
un animal de granja, animal de granja.
No, de granja tampoc.
I de silvestre, no, i silvestre també.
Suposo que el conill, que totes les races de conills que han vingut del conill de bosc, no? S'han anat
Sí, venen tots, de l'original de bosc.
I el conill de bosc que surt a les nits, em sembla, no?
Exacte, és més nocturn, també pel dia pot sortir. Però, bueno, el ritme de vida que portem és totalment fer un animal diurn, no? Normalment...
Si el transformem perquè tenim ganes de tenir un conill i ja està. I això ens porta molta polèmica.
Un conill de bosc, difícilment. Aquests conills marronets o grisos de bosc, suposo que difícilment els podríem tenir com animal de companyia.
Exacte. A veure, són molt neguitosos. Ens han entrat alguns a la gossera i de seguida s'han deixat lliures de nou, fent les cures apropiades. I el conill que es ven a les botigues, el que... s'està venent com animal domèstic, doncs, pues, home, en principi...
Ja que l'ha comprat, ja
sembla
que l'ha comprat,
gat,
sí.
Més aviat com un
ja
gat.
Que algú l'ha comprat, almenys, com a mínim, poder dir com cuidar-lo, perquè ens hem
Exacte.
Trobat alguns casos de conills que han vingut amb molt mal estat.
És el maneig, és l'important.
Llavors, com, ja que els tenim, com els
Exacte.
Hem de cuidar?
El principal problema és que a les botigues mateixes, per lo que hem vist veterinaris que ens dediquem una miqueta al tema d'exòtics, és que no expliquen bé com mantindre l'animal, sobretot el tema del menjar. Un conill... venen molts tipus de pinso i el pinso és el que pitjor quasi li beneficia a l'animal.
Ah, sí?
És el que pitjor li va... A no ser que siguin pinsos molt fibrosos, perquè el pinso que es ven, i el més econòmic, per això es compra, és pinso de granja, o sigui, pinso molt proteic, molt energètic, per veure l'animal com augmenta de pes el més ràpid possible, per vendre'l a l'escorxador.
Ostres! Llavors això, un que no
clar,
va a l'escorxador...
Un conill que va a l'escorxador va amb mesos. O sigui, no veiem els efectes adversos d'una dieta hiperproteica, de molta proteïna, perquè mor molt jove. Un conill que està a una casa i està ben cuidat, entre cometes, i li donem un pinso molt de temps, doncs, home, veiem les conseqüències i van a parar els veterinaris els que els porten.
I com acaben aquests conills
a veure,
amb aquest pinso?
Aquests conills amb aquest pinso, problemes renals, problemes digestius, molt de gas al budell. El conill és un animal que menja molt ràpid i molta estona al dia. I sobretot fenc, heno, és el principal. I
o sigui,
parts verdes de plantes.
Què és el que haurien de menjar, llavors?
A veure, la part verda de qualsevol planta, la part verda de la pastanaga... fulles de col i, sobretot, molt de fenc. Pensem que a la natura els conills mengen herbes seques totalment, perquè aprofiten molt bé el que és la proteïna dels vegetals i els hidrats de carboni, etc., tots els nutrients importants.
Perquè aquests pinsos que venen, que són altament proteics, imagino que són vegetals, no són...
Són vegetals, però de proteïna vegetal, concentrats de proteïna. No porten molta fibra, que és el que necessita el conill, perquè el seu sistema digestiu faci una bona funció.
I a nivell de, doncs, de defecacions, a nivell d'higiene i de les seves necessitats, com l'hem de cuidar?
És bastant net. O sigui, parlant de les fures, ja van dir que són animals molt nets, i el conill té la particularitat de que al menjar, sobretot vegetals, la caca no fa pudor. Que això és molt important en moltes qüestions quan estan a casa, no?
Cert.
Tot el que sigui... menjar animal, o sigui, carn, com una fura, que és exactament carnívora, com vam parlar, la femta fa molta pudor, i els conills, com és un component vegetal, el 100%, pues, home, es porta molt millor el tema higiènic.
I on ho han de fer? Els hem de tenir amb una gàbia?
El tema de gàbies tenir... i tal és el que sempre diem. Per seguretat, amb una gàbia, però donar-li la més la quantitat de temps suficient perquè l'animal faci la seva vida normal.
O sigui, que hauria d'estar fora de la gàbia unes hores al dia. Vigilat per nosaltres.
Exacte, sobretot vigilat, no? Hi ha molts fills
a casa.
I es pot
pujar en el sofà?
A veure, això ja és un animal...
No m'imagino
un conill. Parlant una miqueta, és més soso, per dir-ho d'alguna manera, no? Que una altra, que una fura és molt simpàtica. Un conill és més, més paradet, però també té la contraresposta de que és molt més dòcil, no? Que un conill mossegui, han de ser casos extrems, un mascle una mica agressiu. Normalment, si els toques de petits, pues són molt, molt tranquils i no ocasionen cap mena de soroll estrany ni estrident, no? Com altres
animals. I són com les fures que hem d'anar al tanto de que no es mengin tot el que agafen?
A veure, arrosseguen tot.
Arrosseguen.
És un rosegador, arrosseguen...
I li hem de donar alguna cosa perquè arrossegui?
En principi, si mengen fenc i parts verdes de plantes, els molars i els incisius, que són un problema molt habitual a la clínica de conills, ho tenen bastant, bastant controlat. Amb el pinso, com es fa molt ràpidament a la boca i no masteguen molt, sobrecreixen. I és un problema... Ja
llavors
molt...
acaben creixent molt les dents.
Exacte.
Eh?
És un motiu de ficar un conill al quiròfan, de retallar molars i retallar incisius.
Bueno, de fet, la Sílvia ens ho pot explicar, bueno, i tu també, que vam trobar un conill amb les dents a la protectora.
Exacte.
Crec recordar que vam parlar d'aquest cas en el
Palau. Exacte.
Bueno, les dents totalment girades.
Exacte.
Cap a
la solució és fàcil, és retallar...
Home, però pobre bitxo, no?
No, home, clar, si es pot evitar, doncs evita, no? Però, bueno, en principi és un problema que si s'arriba a temps no és greu, no és greu, però sobretot és el maneig, és el que parlem. Un conill ben cuidat pot viure molts anys, 8-9 anys, depèn del conill, però uns 8-9 anys és el que arriben 5 de vegades, segons quines races gegants normalment viuen menys que els nans, però ja dic, en principi, si es manté bé... no hi ha visites al veterinari.
I és millor que estigui sol o acompanyat?
A veure, depèn què fiquem allà. Si fiquem dos mascles, si fiquem dos mascles com en tot, hi ha el galliner format, no?
Els hem d'esterilitzar?
És molt important, sobretot femelles. Mascles per agressivitat.
Però si la tens a la gàbia i no...
No, t'explico, perquè les femelles és un animal que es reprodueix molt ràpidament. Tenen 7, 8, 9...
Sí, però si no té contacte amb cap altre conill...
No, però igualment el seu ovari està funcionant.
I què vols dir?
Que pot generar quistes ovàrics, tumoracions ovàriques, piòmetres, que són infeccions de matriu, i es recomana sobretot esterilització als conills. Els que entren a la gossera...
Els mascles no tant.
Els mascles no tant, és més que tot per problema d'agressivitat. Aquests que hem dit que mosseguen una miqueta... Si retalles el que has de retallar, ho evitem, no? Amb tot el respecte del món, Però una castració...
Els veterinaris ho deixen clar,
Home, clar, és el que fem cada dia, ja ho tenim. Però si fas una castració a temps, home, evites molts problemes, no?
Imagino també, que també per
evitar,
ell, no?
Evitar també que es tornin a criar. Un problema també que ara últimament tenim a la gossera una conilla, una femella, que tenia problemes de diarrea, se l'està una mica més controlat, abandonat, sense xip i bueno, a l'espera d'un adoptant.
També li hem de posar xip als conills?
En principi sí, perquè aquest mateix que tenim es veia relativament ben cuidat i bueno, en principi tot el que porta xip té un propietari darrere, si és primordial. També amb temes exòtics, fures, lloros, inclús iguanes, que ens han entrat més d'una, no? El tema del xip jo crec que és molt important, és vital. Esterilització i xip són les dues parts més importants.
El que no m'ha quedat clar és on fan les seves necessitats.
A la seva gàbia. Normalment són nets.
Allà tot
són
junt,
nets.
Caca,
el
pipi,
no, el pipi en un lloc i la caca en un altre.
Però el menjar i l'aigua també a la
Home,
mateixa.
Home, separada, tenen com un cau, és organitzats, i normalment el lloc on fan el pipi i la caca és totalment separat on es posa el menjar.
I les mides han de ser una gàbia bastant gran perquè tingui espai?
A veure, les mides hi ha 40.000 gàbies diferents, però en principi un espai de 40 per 40, que ja és prou gran, però clar, moltes vegades són fiques aquesta gàbia, no? Si els deixes temps lliure, inclús poden ser petites, més petites, si després el temps que dediques a l'animal cada dia pues, passa d'un cert temps i l'animal a nivell mental pot oblidar-se una miqueta d'estar dintre d'un cubícul.
Sí, home,
no?
Sí, per suposat.
Això és l'important.
Molt bé, Sergi, doncs moltes gràcies i esperem que els oients hagin pres nota.
Espero jo també.
A veure si és veritat. I si algú té cap dubte més en el Facebook de la protectora, que per aquestes coses sí que les tenim, poden escriure i segurament les podem adreçar al Sergi perquè contesti veritat.
Ja anirem mirant el Facebook.
Molt bé, molt bé.
A veure, doncs... Sergi, si el mires. Eh?
A veure, m'apunto a l'agenda.
Bé, doncs vinga, nosaltres deixem pas de la secció veterinària i passem a l'última part de l'entrevista.
L'entrevista.
Doncs, com sabeu, els animals abandonats també poden ajudar les persones que més ho necessiten a la nostra societat, com gent gran, com persones amb malalties psíquiques, físiques, i fins i tot també poden ajudar nens. Un cop al mes, més o menys, ens agrada doncs, explicar als nostres oients quines activitats fan els animals abandonats de protectora per millorar la nostra societat, per millorar aquestes persones a les quals estàvem parlant que potser necessiten aquest cop de mà, aquest ajut, aquest somriure, no? Que potser no tenen molt sovint. I a més perquè els oients vegin que és veritat que això és possible, que els animals poden ajudar. Per això tenim amb nosaltres la Marta Masmitjà, coordinadora del projecte Vincles de l'SPAM. Com estàs, Marta?
Molt bé.
Ja feia dies que no ens visitaves. Un cop al mes, més o menys.
Sí, un cop al mes, sí, però passen els mesos tan ràpid.
Sí, això és cert, això és cert. Marta, quines activitats, passa'ns el dia, quines activitats hi ha ara mateix que estiguin fent els animals abandonats de protectora en el projecte Vincles per gent que ho necessita?
Bueno, molts.
Molt bé, perfecte. Veus, així els oients poden veure que
és cert. És cert, és cert. Però, mira, aprofitant que estic a la ràdio, i ho vull dir, de l'últim programa que vaig fer a Quatre Camins, que estem fent a la presó de Quatre Camins, que és un programa d'educació canina, dels 6 gossos que han participat, 4 ja han sortit en adopció.
Perfecte.
4 gossos que segurament hagués costat moltíssim en el refugi que sortissin, perquè són gossos
grans,
de tamany molt gran, amb unes mandíbules d'aquelles que dius, ui, un s'ho pensa, potents, i realment el treball que han fet aquesta gent amb educació i amb modificació inclús de conducta d'aquests gossos ha estat genial.
Els hi has dit als presos de
Quatre
Camins?
Sí, aquest dimecres. Sí.
I què? Estaven contents? Estaven tristos? Perquè clar, també han estat un lligam amb aquests gossos.
Estaven molt contents perquè un dels objectius que els havien marcat amb ells és que aquests gossos se'ls ajudava amb educació perquè tinguessin una adopció. Per tant, vull dir que l'objectiu jo penso que s'ha aconseguit. 2 queden, que és en Tyson Lila, també t'haig de dir que són els dos últims que vam introduir, els que estan menys preparadets,
són
molt jovenets. Jo aquests gossos penso sincerament que tindran la seva oportunitat.
Molt bé.
Doncs continuem en Quatre Camins amb 2 mòduls nous.
Amb 2 grups nous de...
Amb 5 gossos nous.
Interns, molt bé.
I després estem també treballant amb serveis socials, amb nens tutelats.
Amb nens tutelats, que són nens que normalment nens, no tenen família o...?
Nens, exactament, tutelats per la Generalitat, que han estat retirats de les seves famílies per maltractaments, molts d'ells, i se senten molt identificats.
Quina pena, això,
De fet...
Han de ser programes durs, eh?
Sí, no. O sigui, és dur quan llegeixes els perfils dels nens, però realment, quan veus que se senten acollits en l'espai, amb els animals, i que gaudeixen, vull dir, és una passada.
I aquests serveis socials, aquests nens, aneu a algun lloc en concret?
A Cal Pilé.
Venen ells.
Llavors, amb ells fem diferents activitats. Fem des de passeig, han après a manejar molt bé els gossos durant el passeig. Fem també una mica d'educació bàsica i ara ja estem muntant un circuit d'agility.
Molt bé.
I la veritat és que és genial, eh? Jo no he fet agility en ma vida. I l'altre dia que hi vaig anar-hi, em vaig atrevir, m'ho vaig passar, bueno...
Perquè tu passes bé i a més estableixes un lligam amb el teu gos, no?
Jo estableixo un lligam amb el gos, estableixes un lligam amb el grup, perquè a l'agility, jo no ho sabia, és d'equip. Llavors treballem amb equip. Ells treballen en parelles, el gos i dos, i després amb equip.
sigui, Sílvia, que ben aviat hauràs de muntar una pista d'agility.
Sí, perquè ara ho estem fent amb les donacions d'encans. Ei,
si algú, si algú la patrocina.
Ara fixeu-vos.
Els conos
són d'una donació d'encans. Els pals són d'escombres velles. L'aro l'hem enginyat amb un tubo també que hi havia tirat per allà al magatzem. Bueno, però hem fet un circuit, tenim un circuit, el muntem i el desmuntem.
I els nens quina edat tenen, més o menys?
De 14 a 17 anys.
Bueno, que ja són adolescents, llavors.
Són adolescents, pitjor. Són adolescents que estan al carrer. Si no, no, molts d'ells ja no volen anar a l'institut. Llavors
és... Tu vols dir que estan al carrer, no estan tutelats, no viuen a un lloc? En
sí, que... però bueno, un nen no el pots tindre tancat a casa.
Ja.
I alguns sí van a l'institut, altres no. Llavors s'ha de buscar una activitat que amb ells, o sigui, sigui d'interès i els motivi.
I ells, quan parles amb ells, de quina manera els hi veneu la moto? Clar, això és per ajudar-los, però ells, realment, què és el que ells pensen que van a fer allà? Que ho fan també, eh? Però vull...
No, ells sincerament, estan fent un programa de voluntariat, terapeuta, diem, per ajudar els gossos.
Per suposat.
I, evidentment, és la tasca que ells tenen. Mm. Estem treballant amb 4 gossos, que són molt neutres, això em fa molta gràcia, perquè Marina diu, con los neutros.
Jo, i què vol dir un gos neutre? És això d'un
gos neutre? Això l'he d'explicar a l'etòloga, perquè sí que ho sé, més o menys. A veure, és un gos... Vull dir que pot treballar perfectament amb equip amb altres gossos, és a dir, que no és gens conflictiu, que no hi ha mai problemes de marcatge, vull dir que ho accepten tot i realment està funcionant molt bé, molt bé.
O sigui, a més, aquests gossos ho estan passant bé perquè estan...
Sí, estan aprenent.
I aquests nens adolescents
també
estan dedicant el seu temps a...
Home, mira, jo us diré, com a curiositat, es va... no em donarà temps d'unir a parlar d'altres programes, m'hauràs de tornar a convidar, però us ho explicaré.
Dintre de 15 dies vens, Marta.
Perquè, com a anècdota, us diré que un d'aquests nens del grup va desaparèixer durant 5 dies de la casa que estava tutelada.
Caram.
Ningú sabia on era aquest nen, però ja a les 3 en punt, el dia de l'activitat, va aparèixer a Cal Piler.
Veus? O sigui, com aquests animals poden acabar fent vincles i ajudant aquestes persones. Molt bé pel projecte Vincles. Continuem parlant, a veure si dintre de 2 setmanes o 3 et recuperem.
Parlarem d'avis.
Molt bé. Vinga, una abraçada a Marta, Sílvia.
Gràcies, Dunia.
I als nostres oients. Fins la setmana vinent amb més peluts. Adéu.